Mira, avui és curiós, eh? Perquè és el Dia Internacional del Sommelier. Hem de felicitar el nostre col·laborador, el Felip Urbano, que ens acompanya tots els dimarts, però també avui és el Dia Mundial del Donut i el Dia Mundial de la Bicicleta. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Divendres 3 de juny del 2022, portes del primer cap de setmana del mes de juny d'aquest any, hores d'ara amb 29 graus i mig a la ciutat de Lleida, o sigui, camí dels 30 amb una nit que no hem baixat dels 19-20 graus a les comarques de Lleida. En alguns llocs, fins i tot, no han baixat dels 21. Ara ens ho explicarà l'Armando Álvarez, però quan no es baixa dels 19-20 graus, s'anomenen ja nits tropicals, perquè llavors és quan intentes obrir la finestra i que entri aire fred i, vaja, o sigui, t'entra aire a 20 graus i a la ciutat segurament una mica més, eh, que l'escalfor de la ciutat ja es deixa nota. En fi, buscarem aquesta previsió meteorològica amb l'Armando Álvarez. També farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Estarà amb nosaltres l'Andrés Rodríguez, redactor en cap del diari La Mañana, amb el seu Melo Malo, i parlarem de llibres amb l'Anabel Ramos, a Llibrera't. Tot això fins a la una. A partir de la una parlem de cinema amb la Laura González. No sé si haurà anat al cine o no, li preguntarem. I a partir de 2:15, doncs, l'Espai Groc, on ja saps que rematem l'agenda de cara al cap de setmana. Vinga, que marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí tenim el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
29 i mig fa un minut.
Pues sí, no ara mateix, també hi ha 21 i mig. Bueno. Estem a punt d'arribar als 30. Ahir també van entrar d'hora, però després els núvols durant la tarda pues van frenar l'ascens i ens van quedar en 33. No estan portant un grapat de dies de 30 ja molt gran. 18 dies al mes de maig, que mai s'havien assolit quan la mitjana és de 4, superant el rècord de 12 en 6 dies, i ja porten el juny, sembla que ha ficat
espera,
un pinyó.
Espera, Armando, el mes de maig, la mitjana de dies que superen els 30 graus, la mitjana amb els darrers 82 anys, era de 4 dies.
No, el mitjana dels darrers 30 anys.
Dels 30 anys, era de 4 dies.
Si fos dels darrers 82... jo baixava 2.
Imagina't. O sigui, dels darrers 30 anys, 4 dies. El rècord estava en 12 i aquest any hem tingut 18.
18.
És que, clar...
És que van batre 5 o 6 rècords enormes, sí, sí. Dies de 30 graus, mitjana de màxima, la mitjana del mes és el mes...
A veure, és que sempre dèiem que al maig feia calor, però jo no recordo tanta calor en un mes de maig.
No. Els darrers anys una mica més... ha sortit un gràfic que el maig més fred va ser del 1984, 38 anys després, només en 38 anys de diferència, han passat el més fred al més càlid. Ho dic perquè molta gent, sobretot farà 20 anys o més, bueno, això del canvi climàtic el veuran els meus nets.
No, sí, ho estem veient.
No, és que el pot arribar a veure una persona que només tingui 50 anys.
Sí,
no
sí,
cal
sí.
Tenir ni 80 ni 90. Si m'apures, encara que sigui un nen, la gent jove, fins i tot els de 40, 45 anys, han viscut, per exemple, jo sempre poso d'exemple l'estiu de 1977, que no és la prehistòria tampoc, fa 45 anys, doncs és l'estiu més fluixet, només 32 dies de 30 graus.
Déu-n'hi-do.
Avui serà el dia 21 ja,
sí,
ja
sí, portem sí,
21
sí.
Dies de 30 graus en guany, i tenint per davant tot el juny, juliol i agost, podem arribar fàcilment a 100 dies de 30 graus.
Bueno.
És un canvi brutal.
Armando, escolta, a previsió per avui del cap de setmana, a veure.
Pues, pràcticament estem parlant així en general, perquè és que continua igual, a pinyon fixe, sol i calor, però sobretot dissabte, amb més probabilitats de xafes i tempestes, irregularment repartits pel Pirineu i Prepirineu, sempre entre finals de la tarda, vespre, al Pirineu una mica més d'hora, a vegades després de migdia, però no duren tot el dia els xafes, duren poc temps, dins d'un ambient calorós. Clar, quan més al nord, sobretot cap a la Vall d'Aran, difícilment arribarien a 30 graus, eh? Estan entre 25, 26, 27, allí no arribarien a 30 graus. Ara mateix, les tres estacions d'esquí que tenen una estació meteorològica a 2.400 metres tenen valors de 14, 15 i 16 graus. Sí. Ara mateix, quan a Lleida n'hi ha 29,6. És a dir, que cal anar molt amunt per trobar una fresca o anar a la línia de la costa, no s'enfilen tant les temperatures.
No.
De fet, en la ciutat de Barcelona, a les Drassanes, allà al port de Barcelona, poden estar 25, però només que pugis a l'interior, a l'Observatori Fabra, que és el més interior, ja estan a 30.
Sí,
a vegades, en la mateixa ciutat de Barcelona, pot variar 5 graus la temperatura entre la platja i està 5 o 6 quilòmetres a l'interior.
Armando, les previsions a grans trets del mes de juny ens indiquen calor, eh?
Sí, ja he vist, ja han sortit les d'avui, entre 3 i 6 graus per damunt de lo normal.
Mare de Déu.
I, claro, ja lo normal de juny...
Ja el juny ja era calorós, eh? El juny ja era calorós de per si, eh? Que ja li toca.
Era, no ho era tant, eh? És a dir, la mitjana de dies de juny de 30 graus és de 16. Ja veurem quants tindrà.
Tots, clar,
el
tots els tindrem.
Està en el juny del 2003, que és l'estiu més càlid de la història. No solament a Lleida. Ara sembla que estem parlant de Lleida. Estem parlant que tant el mes de maig com el passat ha sigut a tot arreu. Sobretot a la meitat est de la península i la zona sud-oeste d'Europa, eh?
Sí, sí, sí.
França,
sí.
També. L'estiu del 2003...
Sí, sí, no només
Europa,
passa aquí,
també.
Això. No només passa aquí. Va, no, que tant parlar de calor, l'Arnau se m'està ja marejant aquí a l'estudi. Sort que tenim l'aire condicionat.
I encara no estan obertes les piscines.
I encara no estan obertes les piscines.
I ja portem 21 dies de 30 graus.
Sí, senyor. Jo crec que això ens ho haurem de recomençar a replantejar. És igual si ha acabat l'escola o no.
És una altra cosa que te
varia, respecte. Sí, 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 totalment d'acord. Armando Álvarez.
Molt bé.
Cuida't força.
Bon cap de setmana a tothom.
Igualment.
Adéu.
Doncs ja ho veieu, eh? Aquesta és la realitat. Va, que busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, per si et passa com a mi, que no tinc controlada ben bé aquesta festa, perquè normalment no la tenim, et recordo que dilluns és festiu. Que dilluns no tindrem programació i que dilluns és festiu al conjunt de Catalunya. Concretament, el dilluns, que és dia 6 de juny, serà el Dia Mundial del Control de Plagues. I l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental acaba d'alertar que la primavera plujosa i amb temperatures molt elevades fa preveure l'arribada amb força dels mosquits a Catalunya. I la calor farà aparèixer també paneroles, rates i altres rosegadors. Això ho ha dit el president Quim Cendra, i ha recordat que els mosquits i les rates són transmissors de malalties i ha defensat el paper dels professionals de control de plagues i desinfecció fonamental i necessari en la cura de la salut ambiental. O sigui que, si de per si ja darrerament n'estàvem tenint, doncs sumeu-li aquesta primavera i aquestes calorades. Va, que canviem de tema. Parlem de diners. No nostres, o sí nostres, perquè al final és diner públic. Parlem de la inversió executada per les empreses públiques del govern central a Lleida al 2021, que no supera el 25% dels 48 milions pressupostats, la qual cosa representa menys de 12 milions. D'altra banda, la inversió dels fons Next Generation de la Unió Europea, la vegueria de Lleida, podria arribar a 460 milions en els propers 4 anys, segons la Generalitat de Catalunya. I ara obrim plana local, perquè l'Ajuntament de Lleida ubicarà finalment l'equipament per a temporers a les Sitges de Pardinyes. Arnau Vila.
L'Ajuntament de Lleida ha acceptat replantejar l'equipament comunitari per a múltiples usos i ara proposa ubicar-lo a l'espai de les Sitges del mateix barri de Pardinyes, establint en 70 places la capacitat òptima per acollir temporers. Xavier Palau, del Partit Popular de Lleida, mostra el seu desacord en quant a les decisions preses.
El grup popular a la paeria no m'ha assistit mai a cap reunió amb el govern municipal per negociar Pardinyes, perquè negociar i sentar-se a parlar amb Pollo i Postius és blanquejar l'alberg. El PP de Lleida no estem d'acord amb aquest model, durem a tenir totes les accions que siguin necessàries legals per evitar-ho i no deixarem abandonats ni despreciats els veïns de Pardinyes, un barri cada dia més castigat per l'incivisme, la inseguretat, les ocupacions i els menes.
Així mateix, es desvincula de l'equipament l'atenció al sensellarisme i, per donar resposta a les persones en aquesta situació, l'Ajuntament aposta per remodelar l'antic convent de les Josefines amb el fons Next Generation.
Fixeu-vos, que era inamovible. I a més us recordo, paraules textuals, inamovible l'alberg de Pardinyes a la ubicació davant del Col·legi La Mitjana. Doncs ara ja s'ha pogut moure. O sigui, allò que era inamovible, és a dir, que no es podia moure, sota cap concepte, ara ja s'ha pogut moure. Si és que el que dic, vaja, no sé, si és que els polítics al final s'ofeguen amb el que diuen, són esclaus de les paraules que fan anar, de les expressions i de les afirmacions rotundes que després passen a no ser-ho. El problema potser a vegades és que tenim mala memòria. Si tinguéssim més memòria, doncs potser aquestes històries no les deixaríem passar. En fi, una altra història que també s'està embolicant de valent ara ja a nivell internacional, i això ja porta a vergonya aliena. El president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, insisteix que farà un darrer intent per la candidatura conjunta entre Aragó i Catalunya, però critica l'actitud del president d'Aragó, Lambán.
Un nou episodi d'aquest serial dels Jocs Olímpics d'hivern al Pirineu té un nou capítol i és l'entrevista que aquest divendres al matí ha fet Alejandro Blanco a Catalunya Ràdio, on ha lamentat que el debat sobre la candidatura s'hagi polititzat, afirmant que és impossible d'entendre que el que està passant des de la racionalitat. Pel que fa als terminis, el projecte va endarrerit, evidentment, ja que les dades límit que havia fixat el COE eren amb l'objectiu de presentar una proposta aquesta setmana i no ha pogut ser així. El president Alejandro Blanco també ha afirmat que no entén l'enfrontament amb Javier Lambán, president d'Aragó, que l'acusa de ser un obstacle per tancar l'acord.
Se pueden cuestionar cualquier cosa, pero pasar esto a un debate de comisario político, pasar esto a un debate de constitucionalistas y nacionalistas, me parece que está fuera de todo lo que es una candidatura deportiva.
El president d'Aragó, Javier Lambán, va demanar ahir de forma explícita la dimissió d'Alejandro Blanco per la deslleialtat que ha demostrat tenir en tot el procés per configurar una candidatura conjunta. Lambán també ha acusat Blanco de ser responsable de frenar la recomposició de les relacions entre Catalunya i Espanya.
Lo que está consiguiendo el señor Blanco es que el conflicto se agudice porque a nadie puede escapársele que el desprecio de Catalunya hacia Aragón es el desprecio hacia el conjunto de España.
Finalment, Ecologistes en Acció, que concedeix els premis Àtila amb l'objectiu de denunciar aquelles persones o entitats que més hagin destacat per la seva contribució a la destrucció del medi ambient, han atorgat un premi a la Generalitat de Catalunya, definint-ho com un esdeveniment que no aporta més que ciment, contaminació i pobresa per al territori i la seva gent en relació als Jocs Olímpics d'hivern.
Gràcies, Arnau. Ja veieu que aquí n'hi ha per tots, per tothom i des de tots els racons. Escolta, a favor, en contra, que sí, que no, que alt, que baix, que cap aquí, que cap allà. Però seguim sense tenir un projecte. O sigui, ja anem amb retard. Ara ja ho han hagut de dir. Perquè seguim sense tenir un projecte, alguna cosa de la que parlar. No hi ha projecte, tothom discutint sobre fum. Tothom discutint sobre fum. És increïble, els polítics, el que aconsegueixen, eh? Aconsegueixen que la gent acabi discutint de res, perquè és fum. No discutim de res concret, no discutim de quina prova es fa aquí, quina inversió es farà allà, quan costarà. No hi ha res fet d'això. Ara, discussions, cada dia, ja ho veieu. Clau d'humor, ja, amb l'Arnau Vila, però cada dia. Abans de parlar de la notícia econòmica, Marc Márquez ha estat ja operat amb èxit als Estats Units i el pilot lleidatà ja pot iniciar la seva recuperació. Se l'ha intervingut de l'húmer dret i s'espera que en 3-4 mesos pugui tornar a estar llest. I parlem de notícia econòmica, i és que el turisme porta a Lleida a registrar la xifra d'atur més baixa en un mes de maig en 14 anys. Baixen més de 2.100 persones respecte a l'abril, 1.254 de les quals en el sector serveis, i han baixat fins als 18.657 desocupats. Més del 60% dels 15.600 contractes a lleidatans van ser indefinits.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Home, no és la versió que va sonar al Metropolitano abans d'ahir a Madrid, però vaja, és l'original, I Can Get No Satisfaction dels Rolling Stones. Jo no recordo ara m'ho dirà l'Andrés, de quin any és aquest tema, però encara sona a sobre l'escenari, només faltaria que no toquin aquesta, i encara suposo que la gent pèls de punta. Andrés Rodríguez, què tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
¿De qué año es este tema? Que no me acuerdo.
Pues, si no, creo que lo compusieron en el 64 y salió en el 65.
Bueno, o sea, imagínate, ¿eh? Imagínate que bien envejece, ¿eh?, este tema.
ya lo ves, yo era un chaval.
Es que estamos hablando de más de 50 años, ¿eh? De más de 55 años, 57 sí, más o menos.
Si ellos están haciendo la gira 60, que es 60 años que ya llevan en activo desde el 62, que empezaron junto con los Beatles.
Sí.
Pues ya ves, fíjate, 60 años que llevan y bueno, y es un tema que ya ves, que no pasa de moda.
No, totalmente, ¿eh? Bueno, estuvieron en el Metropolitano con Sidoni de teloneros, evidentemente lleno total, supongo que la gente satisfecha. No sé si has podido hablar con alguien que estuvo en el concierto.
Sí, tenía allí a mis colegas y me iban pasando información puntual, porque ya que no podía ir, pues mira, me ha sabido muy mal, me ha sabido muy grave, como se dice, traducción simultánea. Pero bueno, lo que más temo es de que, según dijo el Ron Wood, esta es la última gira.
Hombre,
pero bueno.
Bueno, como gira mundial supongo que sí, igual algún concierto esporádico, pero vamos, es que a ver...
El Mick Jagger cumple 79 años, el Keith Richards también, ahora en julio, y el Keith Richards en diciembre.
Por eso te digo.
El Keith Richards sí que está hecho polvo, pero el Mick Jagger, a ver quién lo sigue.
No, la verdad es que
vi
unos vídeos sobre el escenario y el tío está en forma, ¿eh?
Pero en forma, ¿eh? Bueno, es que se cuida mucho, ¿eh? Su padre era profesor de educación física
y
después de aquella época oscura de drogas... y sexo, drogas y rock and roll, que se dice siempre que es una bandera raída,
sí.
Pues él lo dejó rápido y se dedicó a ponerse en forma, bueno, y ahí está.
Yo de mayor quiero ser como Mick Jagger, ¿eh?
Ahí, y como el Clint Eastwood.
Vaya, no, al menos con ilusión, con fuerza y con ganas de seguir.
El Clint Eastwood el martes pasado cumplió 92, ¿eh?
Ojo, ¿eh?
Y sigue con sus proyectos cinematográficos adelante. Y eso también es músico.
En fin, Andrés Rodríguez, va, que a ti sí que sé que te va el tema del calor, con lo cual estarás contento.
Sí, feliz. Así todo el año.
Pues yo no puedo. Es que no duermo bien. Es que no descanso. Es que no puedo. Pero bueno, ya ves que no llueve nunca a gusto de todo el mundo.
Me encanta y las birras están más buenas todavía.
Bueno, eso sí. Oye, ¿tenemos música preparada para este fin de semana?
Tenemos muchísima música. Se nos desbordan ya. Esto da gusto.
Venga, explícame.
Venga, va. Vamos al Café del Teatro que empiezan esta noche a las 10 por 12 euros. Aterriza en la sala Javier Solo y la banda del vecino, que ha elegido Lleida para estrenar la gira de Un buzo en América, un disco que va a salir en septiembre y que va a ir también de gira, o sea, aparte de estar por toda España, va a ir en noviembre a México, donde tiene mucho éxito. Y si queréis más detalles, cogéis la mañana de hoy, que he salido una entrevista con él.
Sí, además estuvo aquí en la radio esta semana y el disco suena bastante bien, ¿eh? Suena bien, ¿eh?
Yo lo he visto y no, ya se lo digo a él, digo, no es por echarte elogios, pero tío, vales.
No, la verdad es que sí, ¿eh?
Además las canciones están muy bien hechas y muy bien construidas y la música, bueno, lleva una banda de músicos que bueno, para flipar, sí, con el Jordi Armengol, que es uno de los veteranos de aquí de guerra, que lo tiene como director musical y toca la guitarra también.
Claro, al final se nota, ¿eh?
No, se nota, tiene un elenco de músicos muy bueno.
Muy bien, ¿qué más?
Venga, nos vamos al sábado. El sábado tenemos por la noche... a las 10:30 a nuestro por 10 anticipada y 12 euros en taquilla a nuestro querido Lopardal Roqué, que presenta su séptimo álbum Una Nit a la Vall Fosca. Es un trabajo de rock and roll salvaje y primitivo en catalán grabado con material vintage. Está dedicado a la Vall Fosca y bueno, y colabora y publicado gracias a la colaboración popular, o sea, por el Berkami. Y ahí estará, pues mira, dando la caña de siempre, porque si estamos hablando de buenos músicos, el Lopardal Roqué es uno de los grandes también.
Sí. Muy bien.
Venga, vamos más a mi historia, ¿vale? Mi historia está en Aboite, obviamente, el sábado.
Tu historia que es de pelos largos, ¿no? No tiene por qué.
Bueno, hombre, mejor porque para practicar eso de que digo yo de hacer cervicales,
eso sí.
Eso que se llama el head banding, pues es que queda mejor, ¿no? Queda mejor, más vale, mira, el trofeo de la naturaleza que esté ahí, que le digo yo, que no tener, más vale que sobre que no que falte, eso.
Bueno.
Y entonces tenemos en Aboite un triple concierto metalero con tres bandas leridanas a partir de las 10 de la noche. están los Milford Mocks and Gunter Cooks, que es un que ahora para hacer los directos el dueto se convierte en cuarteto, los Purín, que saldrán a las 11 de la noche, y para finalizar, Sau, que ya están preparando nuevo material. Más cosas. Nos vamos al Carras, venga, va, que está aquí al lado. El Festival Respira se desarrollará este sábado a las 10 en la plaza del Mercat de Alcarràs con los grupos Pupiles, Oques Grases y La Fúmiga. Eso sí que ahí no me van a ver a mí. Lo que sí que me ha hecho mucha ilusión y me ha gustado mucho es de que la Salseta del Poble Sec cumple 45 años. Ya sabéis que la Salseta del Poble Sec, el líder es el ligano Salvador Escrivá. Sí. Que es cofundador también de la formación, y es el, pues celebra los 45 años y estará el sábado a las 11:30 en la Fontana de Bellpuig. También tenemos el Flamenco Fusión de Quejío, que llega el sábado a las 10:30 en Alantares, que son Raúl Jiménez y Alba Luz, que eran ambos integrantes de Chapaos a la Nueva. Y luego el domingo a las 8 será el turno de Ricky Ton, que es un combo formado por cuatro chavales de 16 y 17 años.
Oye, jóvenes.
Todo esto es, sí, ya mola, ya. Todo esto ya sabéis que es taquilla inversa.
Vale.
Y una cosa muy interesante, bueno, aparte de que se estrena también un nuevo espacio de conciertos en Balaguer, en el Embelat de Calpamiés, con una pizca la gresca, en el cual van a estar Antonio Guillén, que es el líder de los Rehenes, que pondrá la música en directo en acústico, y Alfonso Sito, el veterano promotor artístico, que se dedicará de completar la sesión con una buena sesión de música de pinchada, vamos, muy por bien. Decirlo así.
Pero esto será un sitio indefinido, o solo ahora en el buen tiempo, en verano.
Esta es la primera experiencia. Vale.
No, lo digo porque el Embelat suena, ya lo sabes, a buen tiempo, fiesta mayor de verano.
No, es el Embelat donde hacen siempre todas las historias estas que hacen del Pamiés allí.
Ajá, vale.
Entonces ahora le quieren dar un toque más lúdico y además cabe en la carpa esta, caben más de 500 personas, está muy bien.
Bueno, a ver si funciona.
Lo quieren aprovechar, a ver si funciona. Sí, mira, sí. Esta es la primera experiencia.
Muy bien.
Luego también me gustaría pegarme una pincelada, porque este sábado hay tres grupos actuando en Barcelona, para que ya es que se nota de que salen de aquí los
locales,
grupos
no
tocan, los grupos locales, sí. Vale. Los grupos levianos Fox System y Moss Bowl actúan el sábado a las 8 en la Sala Ceferino de Barcelona, donde presentarán sus discos, y los Flying Point, que son los metaleros estos, sí, que ya son internacionalizados, también se van a Barcelona mañana para a la Sala Upload para abrir el concierto de los de Saltwi, que es una gran referencia del folk metal, que están presentando su nuevo trabajo, y estos arrasaron en las Leyendas del Rock del Festival de 2019. Y finalmente, una recomendación para toda la ciudadanía, que se pueden dar un paseíto el sábado por la mañana, porque hacen el Festival Planeta Batería, lo vuelven a recuperar después de estos 3 años de que ha estado en silencio, y bueno, se van a juntar como 30 baterías procedentes de toda Cataluña, se van a instalar a las 9 de la mañana en la plaza Esteve Cuito del Escorchador, pero no hace falta que vayáis hasta las 12 del mediodía, que será cuando harán el concierto, con 11 partituras que son originales del director del festival, que es el Ignasi Corella, que están basadas en patrones rítmicos de todo el mundo. Bueno. O sea, primero ellos instalan a las 9, luego hacen los ensayos, y a las 12 pues hacen...
Ahí empieza tal, todo.
Y terminará con un gran redoble ensordecedor que marcará el final del concierto.
Pues nada, oye, vámonos con el Melo Malo, que ya sabéis que lo escuchamos de viva voz de su creador, Andrés Rodríguez. ¿Cuál es el Melo Malo que nos has preparado para esta semana?
El primer macrofestival de este año, el Primavera Sound, que ya han comenzado, ha doblado fechas y conciertos, aunque coincide con actuaciones en Barcelona de artistas tan dispares como Dua Lipa, Red Hot Chili Peppers o Rauw Alejandro, de gira por España. En el inicio de este segundo semestre del año, con avalancha de música en directo después de 2 años de sequía por la pandemia. Este año se concentran las giras de 2020 anuladas y las nuevas, y hay cierta saturación, pero el público está respondiendo muy bien porque hay muchas ganas de música en vivo y de salir. De todos modos, está claro que el año próximo será más potente, dado que algunas bandas, especialmente las norteamericanas, han aplazado a 2023 porque en enero aún teníamos la pandemia y necesitan programar con muchos meses de antelación. Sin tiempo para coger aliento, el próximo fin de semana llega el Sonar, con The Chemical Brothers, The Blaze, Morat y Nati Peluso, entre muchos otros. Con tantos días de festivales, era imposible que ninguno coincidiera con las grandes giras que pasan por aquí, como la de Patti Smith, que llega el jueves día 16 de este mes. Que nadie se olvide de que esta desagradecida y triste ciudad contó con esta gran rockera en 2005 como cabeza de cartel del Senglar Rock, que durante 4 años se desarrolló en el ahora tristemente abandonado espacio de Les Bases. Por esta demarcación contaremos un año más con el Antifa Rock de Juneda, que del 23 al 25 próximos concentrará un elenco de 36 bandas de punk rock en un festival que ha tomado relevo al ya habitual caliqueño rock. En esas mismas fechas y desde la humildad resurge el Festival de la Horta de la Partida Marimún, que siempre es de agradecer. Pero lo que no se puede elogiar es que en esta muermante urbe todo se decante hacia una mirada burguesa de las cosas, con el cáncer de la política infectándolo todo. Resulta que en lugar de recuperar un espacio ideal para este tipo de eventos como son Les Bases, que sería la envidia para cualquier festival que se precie, se sacan de la manga el mal denominado Magnific Fest, que encontrará sede en Aseu Vella con nombres como Rafael, Nil Moliner, Tanchugueiras, Justin Quiles, El Pony Pisador y La Madre que los hizo, con unos precios de las entradas propios para quienes roban vilmente al contribuyente. Que se dejen de pamplinas y de intentar engañar al personal con memeces, porque esto que proponen los actuales inquilinos de la paería ni tiene rango de festival y ni mucho menos es algo magnífico. En lugar de Magnific Fest, es un Pauperrim Fest. ¡Oh, yeah!
Que creo que también, igual que no usarás el nombre de rock en vano, el tema de festival,
sí,
nos lo tendríamos que mirar, ¿eh? Festival es sí, festival.
Bueno, no. Esto de un festival, de que te vas allí, te vas a sentar ahí como si estuvieras en un palco de butacas, pero al aire libre, eso no es un festival.
No, no. Bueno, Andrés Rodríguez, oye, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida. ¡Oh, yeah!
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara ja és el moment en què obrim el llibre. Obrim el llibre perquè arriba l'Anabel Ramos, que ja saps que és bibliotecària, la Biblioteca Pública de Lleida, que és recomanadora de llibres i que estira fils. Ja, què vols saber més d'aquest tema d'estirar fils? Tu vas a la biblioteca i li preguntes. Anabel, què tal? Bon dia.
Hola, molt bé, molt bon dia.
A més, m'està arribant de persones que acaben venint a la biblioteca perquè t'escolten, però no se'n recorden del nom.
No, exactament. Diuen,
hi ha una noia de la biblioteca que surt a la ràdio, Anabel Ramos, Anabel Ramos. I si no, li diu, una noia, la noia que surt a la llibrera't els divendres, a Cope Lleida, amb el Ricard, doncs és ella, l'Anabel Ramos. A més, que té gràcia això de posar cara a la gent que escoltes, no? A les veus que escoltes. Obrim llibres cada divendres, 3 propostes que ens fa l'Anabel Ramos sota un denominador comú o una temàtica comú. La setmana passada ens en va recomanar 3 magnífics sobre el tema de l'amor, que a més és un tema que dona per fer pel·lícules i escriure llibres, molts. Uh-huh. Per tant, és un tema que segurament en tornarem a parlar. I avui, de què
avui parlem?
Parlem
de la memòria.
Ah?
De la memòria i del retorn a la infància.
Ah, vale.
Sí.
No de la memòria...
No de la memòria de recordar. Bueno, sí, de recordar, però no de com un exercici, sinó de fer, de tirar enrere, no?, i pensar en la teva infància.
Ui.
Sí.
Pots ser una mica melancòlica, a vegades?
Bueno, te porto 3 propostes i les 3 són diferents, eh?
Vull
dir, sí. Hi ha alguna que sí que és una mica més melancòlica, però no.
Ah?
No.
Bueno, pues venga, a veure.
Venga. La primera recomanació és una autora que es diu Tina Vallès, que ja vaig fer una recomanació aquí d'un altre llibre que es diu El senyor Palomar a Barcelona, de l'any passat, que es va publicar l'any passat, just al setembre, me penso, el 2021. I ara et porto un altre que es diu La memòria de l'arbre, que és el primer llibre que jo em vaig llegir d'aquesta autora. Està editat a l'editorial Anagrama l'any 2017. La Tina Vallès, que és filòloga catalana i que, a més, a part d'escriure creació pròpia, tradueix i fa correccions d'escriptura creativa. Ha escrit novel·les, ha escrit literatura infantil i juvenil i també novel·les d'adults. De què va la memòria de l'arbre? Doncs de la memòria d'un arbre. Diu, el Jan, que és un nen, troba que, bueno, de sobte a casa seva apareix el seu padrí i ve a viure amb ells. Amb ell, el Jan, no li expliquen ben bé per què el seu padrí està vivint amb ells, però intueix que hi ha alguna cosa que no acaba de rutllar, no acaba de funcionar, o hi ha coses que ell pregunta i no li acaben de donar cap resposta. A través dels ulls del Jan, que és el que descobrim, és una història, i la història d'un arbre, però també els records de la infantesa, la tendresa entre un avi i un net, l'amor, els silencis que es fan, la memòria i la pèrdua. Tenim un arbre que està en una casa en un poble, i aquest arbre ha de desaparèixer.
Ah.
I llavors, a través de la memòria de l'avi, que explica històries sobre l'arbre, el net va connectant amb aquest avi i amb aquesta memòria que l'avi, a poc a poc, va perdent.
Ah, val.
I fins aquí puc llegir. És un llibre preciós que connecta moltíssim, és el que parlàvem un dia, els llibres ja no és només la història que t'expliquen, sinó com te fan sentir, i aquest és un llibre que et fa sentir molt bé, te transmet moltíssima tendresa, connecta moltíssim amb els sentiments, i està ple d'imatges, de records, que fins i tot a nosaltres ens pot venir bé per recordar i per recordar coses que hem viscut, no?, de la nostra infantesa.
La memòria de l'arbre. És que
sí.
Els arbres... Bueno, això és fantàstic, si voleu, però si ens creiem que van escoltant i observant tot...
Van absorbint, no?, tot el que...
Estan allí quiets, però són presents en moltes situacions.
I tant, sí.
I al llarg de molt temps, perquè si, escolta, si el cuides una mica, els arbres viuen molts anys.
I tant.
Molt bé, vinga, la segona.
La segona proposta se titula El dolor de los demás, de Miguel Ángel Hernández. Que Miguel Ángel Hernández és un escriptor que va néixer a Múrcia. De fet, ell és l'any 1977. De fet, ell és professor d'Història de l'Art a la Universitat de Múrcia. I ha escrit algunes novel·les que tenen l'art com a molt protagonista, o tenen molta relació amb l'art. I l'any 2018 va publicar a Anagrama El dolor de los demás. Està basat en fets reals, aquests. A tu que t'agraden saber si està basat en fets reals, doncs aquest sí. Llavors Miguel Ángel torna a Múrcia, el Miguel Ángel d'ara mateix, no?, que és un professor d'universitat, torna a Múrcia per començar a escriure sobre un cas que va passar al seu poble, amb un veí seu, el Nadal de 1995, en el qual un amic seu va assassinar la seva germana i després es va suïcidar. Aquest cas, que es va quedar com a tancat i que tothom va deixar de parlar d'ell i que va quedar com una cosa molt fosca de la història d'aquest poble i que ningú no volia tornar a comentar, ell comença a estirar una mica del fil també i a investigar què és el que va passar, què se li va passar pel cap amb aquest amic seu, que a més era veí i amb el qual tenia moltíssima relació, per fer el que va fer. A la novel·la ell se troba amb un amic que li diu: escolta, tot això que estàs pensant ho hauries d'escriure en una novel·la. I nosaltres llavors ens pensem que la novel·la va d'això, no?, de com escriu aquesta novel·la. Però aquí al mig barreja moltíssimes coses, perquè funciona, o sigui, la novel·la parla d'un crim, però també ens parla de la vida personal, ens parla de la literatura, de com s'escriu, de quines coses necessites per poder escriure bé, no?, y hi ha una cosa que diu ell, diu: escribiendo no siempre se gana, porque a veces también naufragamos ante el dolor de los demás. És a dir, algunes coses que tu pensaves que podries escriure amb una distància acabes, doncs això, s'ho combina amb aquest dolor.
Sí, clar. T'acaba involucrant.
Sí, t'acaba involucrant moltíssim. És un retorn al passat també, és un retorn amb una història que ell, quan va marxar del poble aquest de Múrcia, no, va pensar que no tornaria mai més, però al final acaba tornant. És una obra d'art, està escrit, molt ben escrit, i també us el recomano fermament. El dolor de los demás.
És un art escriure aquests llibres, que obre tants camins i marxa i ve, i marxa i ve, i al final tot té una línia i tot té un perquè.
És com un llibre dintre d'un llibre, llavors tu et penses que estàs llegint un llibre i estàs llegint dos llibres amunt. Bueno, està molt bé. Us el recomano, El dolor de los demás, de Miguel Ángel Hernández.
Escolta, tu que llegeixes molt, a mi em passa, quan veig una pel·lícula, quan la torno a veure, descobreixo coses que pensava que jo havia vist tot, i descobreixo coses que no havia vist. I a la tercera encara en descobreixo alguna. Als llibres passa el mateix?
El mateix, sí.
Si tu te pots llegir un llibre per segona vegada, Sí. I, escolta, acabaràs descobrint matisos o detalls o entenent alguna trama que potser se t'havia passat per alt.
Sí, perquè a més no ho fas de seguit. És
a dir, no parlo d'aquest concret, parlo de llibres en general.
No rellegeixo un llibre justament després d'haver-me'l llegit.
Evidentment.
Passa un temps. Llavors, també tu no estàs igual, la situació canvia i llavors la percepció de les coses també canvia. Tu te'n recordes de la idea, no?, general, de la història, però després, a la segona lectura, trobes d'altres coses.
Clar, ho dic perquè hi ha gent que diu, però quina gràcia té llegir-te'l si ja saps com acaba i tal. Bueno, sí, però i el viatge, no?
També depèn de quins llibres val la pena rellegir. Jo no rellegeixo normalment, però depèn de quins llibres. Els grups de lectura és una cosa que passa moltíssim. Els grups de lectura, com que cada lector veu una cosa diferent, cada lectora, quan ho posem en comú, la gent al·lucina perquè diu, ostres, és que això no ho he vist. I hi ha gent que diu, realment ens hem llegit el mateix llibre?
Sí, és curiós.
Perquè són 20 persones i cadascuna d'elles veu una cosa diferent.
Oh, i al final dius, espera, que me'l tornaré a llegir, sí. a veure si...
Hi ha molta gent que diu, bueno, no m'ha agradat tant. I acaba el grup de lectura i diu, escolta, me'l tornaré a llegir perquè he pensat, ostres, no ho he vist i ho vull veure, clar.
Grups de lectura, per cert, que això ja sabeu que ho tenen a la Biblioteca Pública de Lleida, sí. Però que comencen a principi de curs. Per
el dia
tant,
1 de setembre.
Aneu pensant, aneu buscant temps, tampoc gaste tant temps, us reuniu una vegada per setmana.
Una vegada al mes.
Ah, una vegada al mes. O sigui que, però és, si us agrada llegir, mínimament, només mínimament, és una bona experiència. Tothom que conec, que ha participat en un grup de lectura, o la gent que ho organitzeu m'ho expliqueu, tothom en parla bé. És una altra manera de llegir. Aviam, al final et llegeixes tu a casa, vull dir que això no canvia. Però allò com de... Vale, jo ho he llegit, vaig a comentar-ho amb algú que també sé que ho ha llegit.
Sí, sí.
A veure què surt d'aquí.
Surten coses molt
curioses. Grups de lectura a la Biblioteca Pública de Lleida.
Sí.
Vinga, va, la tercera proposta.
La tercera proposta és d'Elvira Lindo, que és una escriptora madrilenya que m'agrada molt. Ella va començar escrivint... Ella va començar a la ràdio, després va començar a escriure llibres infantils. Té una sèrie de Manolito Gafotas.
Uh-huh.
I després també novel·la per adults. El títol que us porto... L'últim llibre que ella va publicar, que es diu, que ha publicat, A Corazón Abierto, de l'editorial Saiz Barral, l'any 2020. A Corazón Abierto és un homenatge al cor de la seva mare, que era un cor delicat, perquè a més havia sotmès amb alguna operació de cirurgia, i al cor sensible del seu pare. I a través de la història de la seva infància i de la seva mare i del seu pare, la Elvira Lindo ens va explicant moltíssimes coses. Ens explica la seva infància, ens explica un context històric, l'amor i la passió que se tenien entre el matrimoni, el pare i la mare, i com ella va créixer amb aquest ambient, a més una mica esborrat, diríem. Mm-hmm. Ella ens pregunta, no?, que com som i per què som com som. Vull dir, com ens marca o com és capaç de marcar-nos aquesta infància. És un llibre que diu ella que té melancolinya, i perquè és com una barreja entre melancolia i morrinya, però a més, a molts punts irònics, hi ha moments molt divertits, perquè sobretot quan ella explica la seva joventut a Madrid, al Madrid dels anys 70, i tot el descobriment que ella fa i tal, que a la movida madrilenya i tot això, és un llibre molt, molt entretingut. A més, si coneixes a l'Elvira Lindo, o més o menys te sona i tal, com és el meu cas, doncs la veus moltíssim amb ella, la veus total, reflectada.
Anava a preguntar si era galega per la paraula, no. Però veig que és nascuda a Càdiz. Per tant,
sí, va néixer a Càdiz i viu a Madrid. I això, A Corazón Abierto, de l'Elvira Lindo, de Seix Barral. Ha publicat moltíssim. A més, ella escriu al País, també, un article. Va estar vivint a Nova York. És una molt bona escriptora i molt prolífica.
Molt bé. Doncs ja ho veieu, avui tres propostes més. Ho teniu al racó de la llibrera, a la Biblioteca Pública de Lleida. A corazón abierto, El dolor de los demás y La memoria de l'arbre. Tres llibres d'aquests per llegir amb calma, per seure's, posar-s'hi còmode i, bueno, i devorar llibres, i devorar idees.
Sí.
i sensacions, sí. I que et vinguin potser a vegades algú que altre es pot sentir identificat amb alguna història o amb part d'alguna història, i que et vinguin els teus propis records, no?
Sí.
Paral·lelament al llibre.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do. Anabel Ramos, com sempre, gràcies, bon cap de setmana.
Moltes gràcies, igualment.
La una, las 12 en Canarias. Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. 100 días de guerra son los que se cumplen hoy. 100 días de invasión rusa, marcados por los bombardeos, por la destrucción, el éxodo, las muertes y el sufrimiento, en definitiva, de la población civil. Aquello de guerra relámpago que esperaba Moscú no se ha cumplido, y la realidad es que más de 3 meses después no se vislumbra un final claro y va camino de convertirse en una guerra de desgaste. Se hablaba de conquistar la capital en 48 horas, pero la inesperada y férrea resistencia del ejército ucraniano y sus civiles armados hicieron variar los planes de Putin. Hoy Kiev está libre de tropas rusas y es una ciudad a donde han vuelto muchísimos ucranianos, se vuelve a trabajar, se abre de nuevo el comercio y se intenta, en definitiva, recuperar poco a poco la normalidad. Ahora mismo la ofensiva se concentra en el este del país, donde las tropas rusas están a punto de hacerse con Lugansk, aunque sus progresos son muy limitados en la región de Donetsk, aún bajo control de Kiev. Es una guerra sin victorias claras, aunque sí es verdad que los rusos prácticamente desde el inicio tomaron la ciudad de Jersón, que Zelensky ha dicho que van a intentar recuperar como sea. De esa ciudad precisamente es Vitali, que con un grupo de voluntarios entregaba alimentos y medicamentos a las familias que lo necesitaban, pero nos cuenta que la situación ahora mismo es muy complicada.
Necesitamos comprar alimentos, todos los accesos de ciudad están cerrados. Es imposible traer alimentos desde fuera. Nuestro garaje está vacío por completo. Es muy urgente. Muchas familias y los niños están pasando necesidades, están pasando hambre. Ya solo quedamos nosotros como grupo de ayuda. Los demás están o detenidos o se fueron.
Se cree que unos 10 millones de ucranianos dependen en este momento de las ayudas para alimentación. La ONU ya alertó de que muchos civiles, podían morir de hambre por el asedio al que fue sometido la ciudad de Mariupol, símbolo sin duda de resistencia de esta guerra, pero que finalmente, tras el episodio de la acería de Azovstal, pues también ha caído en manos rusas. Una guerra que ha provocado que 7 millones de personas salieran del país, según los últimos datos de ACNUR, aunque cerca de 2 millones ya habrían regresado a sus casas o a lo que queda de ellas. Y una guerra que está provocando también, debido a las sanciones a Moscú, que los precios de la energía, de los combustibles y de los alimentos se hayan disparado y que haya también toneladas de grano atrapadas en los puertos del Mar Negro. De ahí quien alerta de que precisamente este bloqueo, junto con las condiciones meteorológicas extremas debido al cambio climático y la crisis económica de la pandemia, puede generar una crisis alimentaria mundial. Pues se cumplen 100 días de una guerra que no tiene plazos, con tantísimas repercusiones además en todo el mundo, que ha puesto patas arriba el tablero del orden mundial y que lo único bueno que ha conseguido es el despertar de Occidente, que Estados Unidos rompiera su unilateralismo y que, en contra de lo esperado, la Unión Europea respondiera de manera conjunta y contundente. Pues además de esto, hay otras noticias también destacadas en este viernes, que noticias que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correas.
Mira, Pilar, y una de ellas una noticia positiva, ya es oficial, habrá gigafactoría de baterías de litio en la localidad de La Marmoral de La Mata. Creará unos 3.000 empleos de forma directa a partir del 2025 en esta zona del norte de Cáceres. Y continúa el culebrón del actor Luis Lorenzo, pero culebrón además en la vida real, ¿eh? Está acusado junto a su mujer de matar a su tía política, a la que supuestamente envenenaron. El juez acordó la puesta en libertad de Lorenzo y su pareja, aunque tienen prohibido salir del país. Ahora era la familia política del actor, ha recurrido esta decisión judicial al considerar que es nula, porque la comparecencia de los investigados, en esa comparecencia no estuvo presente la acusación particular. Y más de 144.000 extranjeros han obtenido la nacionalidad española en 2021. Es un 14% más que en el año anterior, en 2020. Los que destacan por encima de todos son los marroquíes, que suman 42.000, seguidos de colombianos y ecuatorianos. La mayoría obtuvo esa nacionalidad por residir en España durante al menos 10 años. Algo importante en las horas que estamos y sobre todo en el día. El primer fin de semana de junio se estrena algo inestable. Se acerca una borrasca que va a dejar fuertes tormentas en algunos puntos de España, especialmente en el norte y sobre todo en Galicia y en Asturias. En otras zonas, sin embargo, los termómetros no van a bajar de los 30, como por ejemplo en las islas, en gran parte de Andalucía, Extremadura y en el litoral mediterráneo. Y el informe anual de libertad religiosa en el mundo que publica el gobierno de los Estados Unidos denuncia persecuciones contra minorías religiosas en países como China, Afganistán y Birmania, así como el uso de leyes contra la blasfemia y la apostasía en otros muchos países. Señala que el gobierno chino hostiga las religiones que están fuera de la doctrina del Partido Comunista e incluso se han destruido lugares de culto budistas, tibetanos, cristianos, islámicos y taoístas, y como ejemplo, más de 1 millón de personas han sido detenidas en campos de internamiento en la provincia de Xinjiang.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Bueno, hoy vamos a estar todos pendientes de un hombre, de Rafa Nadal, de
porque
nuevo.
Porque en el día en el que cumple 36 años, Rafa Nadal va a buscar meterse en otra final de Roland Garros. París, Ángel García.
Esta Félix Atrier en la que me encuentro, en menos de 2 horas va a saltar don Rafael Nadal Parera en busca de una nueva hazaña. Busca nada menos que su 14ª final de Roland Garros. 14ª. Y busca ganar esa 14ª Copa de los Mosqueteros. Ha entrenado, todo perfecto, soltando el brazo, muy bien. Ahora ya ha comido y está, como siempre, jugando al parchís con todo su equipo, relajándose antes de ponerse en modo competición. Están preparando la pista, la están regando y no sé si va a hacer falta, porque miro al cielo, veo muchas nubes, no se ve por ningún lado el sol, a saber si nos va a llover y van a tener que cerrar el techo de esta Félix Atrier. El rival Alexander Zverev, número 3 del mundo, han jugado en 9 ocasiones, en 6 ganó Nadal.
El partido es a las 3:45, lo va a contar Tiempo de Juego para cope.es y aplicaciones móviles. El vicepresidente del Barcelona, Eduard Romeu, ha confirmado en RACU que renuncian al fondo CVC y que estudian rebajas de sueldo en la plantilla. Hay también comunicado del Real Madrid reclamando explicaciones por los incidentes en la final de la Liga de Campeones. La selección de fútbol se está entrenando después de empatar anoche a 1 con Portugal en la Liga de Naciones. El domingo toca la República Checa en Praga y hoy juegan selecciones como Francia, Bélgica o Croacia. Y además, en las semifinales de la ACB, el Real Madrid toma ventaja de 1-0 ante Baskonia y esta noche a las 9 comienza la otra semifinal entre Barcelona y Juventud.
Gracias, Muni. Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 7 minuts i mig per sobre de la una, per sobre ja de... Bueno, 31 graus. Escolta, 31 graus. Tu dic així rodona, va dir per sobre dels 30, no? 31. Ja estem a 31 graus. Buscarem tot seguit des de l'Agència Estatal de Meteorologia aquesta previsió meteorològica, el que queda de dia i també de cara a demà amb el Said Desbai. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui divendres a Lleida, cel poc ennuvolat amb nuvolositat d'evolució que podrà deixar ruixats acompanyats de tempesta al Pirineu. Temperatures sense canvis significatius amb màximes de fins a 35 graus a Balaguer, 34 a Lleida capital, 32 a Tàrrega, 31 a la Seu d'Urgell i 27 a Viella. A més, vent del sud i al sud-est, fluix amb intervals de moderat. Demà dissabte esperem predomini de cel poc ennuvolat amb intervals de núvols alts al matí i nuvolositat d'evolució diurna a partir de migdia, que podrà deixar ruixats acompanyats de tempesta al Pirineu. Tampoc es descarta pols en suspensió al llarg de la jornada en cotes altes. Temperatures sense canvis significatius i vent del sud i al sud-est fluix amb intervals de moderat a partir de la tarda. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. Que busquem la darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Ja t'explicava abans que l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental ha alertat que la primavera plujosa i amb temperatures molt elevades, això al conjunt de Catalunya, fa preveure l'arribada amb força dels mosquits a Catalunya i la calor farà aparèixer també paneroles, rates i altres rosegadors. Per tant, la cura d'habitualment, doncs encara més. I a Lleida, doncs hi ha uns barris que ho pateixen de manera crònica. Estiu rere estiu, doncs si a sobre s'ha de greujar, déu-n'hi-do. És bo perquè fan certes recomanacions, com per exemple posar mosquiteres a portes i finestres i vestir amb màniga llarga. Home, a Lleida vestir amb màniga llarga a l'estiu perquè no et piquin els mosquits, no sé, potser t'agafa un cop de calor, no sé què és pitjor llavors ja, que et piqui un mosquit o que tinguis un cop de calor. T'explico també que el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha tret a licitació per 14,2 milions d'euros el contracte d'obres per rehabilitar el ferm de la A2 entre Soses i Alpicat, aquí a la comarca del Segrià. En concret, des del punt quilomètric 443,760 fins al 460. Estic fent sumes i restes mentalment, perquè estem parlant d'uns 16 quilòmetres, 16 quilòmetres d'una autovia que ja està feta, que només s'ha d'arreglar, perquè ja les fem perquè caduquin, perquè no durin, no sigui cas. I la licitació s'ha tret per 14,2 milions d'euros. És a dir, a 1.000 euros el metre. 1.000 euros el metre lineal de rehabilitació de l'autovia A2. És que no m'estranya que la majoria dels diners que es dediquen a infraestructures els acabem llançant de mala manera a les carreteres. Si és que sí que ha d'haver bones carreteres, però potser que les fem una mica millor i que durin una mica més. 1.000 euros per metre. Aviam, que jo sóc desconeixedor del tema i ara no sé si 1.000 euros el metre és una quantitat alta o baixa. Sense entendre-hi, em sembla altíssima. O sigui, tu cada metre, 1.000 euros. No faria res més. Cada metre, 1.000 euros. 16 quilòmetres, 14,2 milions. Rehabilitar-la, ja està feta, la carretera, només és rehabilitar-la. Vaja, no sé, em sembla altíssim. Em sembla, repeteixo que no hi entenc. Per tant, potser m'equivoco, segurament. Ara, també tinc certa experiència que tot el que toque l'administració pública es dispara de preu. I això també és una evidència, Si no és el mateix fer-te obres tu a casa, que l'administració pública faci les mateixes obres amb una casa, les mateixes, amb els mateixos metres quadrats, tot igual, amb una casa de propietat pública. Veus com el preu es dispara. És més, del pressupost després sempre hi ha una desviació. A pitjor, Sempre és a pitjor. Va, cobrim la plana local. La Paeria finalment ubicarà l'equip... Bueno, finalment. Ara diu que ubicarà l'equipament per a temporers a les Sitges de Pardinyes, Arnau.
L'Ajuntament ha acceptat replantejar l'equipament comunitari per a múltiples usos i ara proposa ubicar-lo a l'espai de les Sitges del mateix barri de Pardinyes, establint en 70 places la capacitat òptima per acollir temporers. Xavier Palau, del Partit Popular de Lleida, mostra el seu desacord en quant a les decisions preses per l'Ajuntament.
El grup popular a la Paeria no hem assistit mai a cap reunió amb el govern municipal per negociar Pardinyes, perquè negociar i sentar-se a parlar amb Pollo i Postiu és blanquejar l'alberg. El PP de Lleida no estem d'acord amb aquest model, durem a tenir totes les accions que siguin necessàries legals per evitar-ho i no deixarem abandonats ni despreciats els veïns de Pardinyes, un barri cada dia més castigat per l'incivisme, la inseguretat, les ocupacions i els menes.
Així mateix, desvincula de l'equipament l'atenció al sensellarisme i per donar resposta a les persones en aquesta situació, l'Ajuntament aposta per remodelar l'antic convent de les Josefines amb fons Next Generation.
I el que fem és parlar també d'una notícia relacionada amb l'Ajuntament de Lleida i amb la programació d'espectacles. I és que, a través de la Regidoria de Ciutat i Cultura, ha encarregat a tres professionals la confecció i configuració de la programació de les arts escèniques de la temporada Lleida. S'incorporen Ramon Giné, director artístic de la Mostra d'Igualada i tècnic i dinamitzador cultural de l'Ajuntament de Juneda, Arnau Vinós, actor, productor, gestor cultural i cap de l'àrea de producció i professionals de la Mostra d'Igualada, que prenen el relleu a Amàlia Atmelló i Lara Díez Quintanilla. A més dels tres que hi havia abans, el que continua és Marc Cartanyà, que és actor i un dels impulsors de la companyia Íntims Produccions. Han de preparar la programació, que tindrà lloc des de la tardor-hivern del 2022-2023 fins a la primavera-estiu del 2024. Aquest serà les noves tres persones que estaran al capdavant de la programació de la temporada Lleida. I ara, doncs, a la història de sempre, Jocs Olímpics i polítics. Ho barreges i el còctel és el que estem vivint aquestes darreres setmanes. Perquè ara el president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, insisteix que farà un últim intent. Jo crec que l'últim intent ja ho havia dit, però ara fa un últim intent per la candidatura conjunta entre Aragó i Catalunya, però critica l'actitud de l'Amban.
Totes aquestes declaracions les ha dit Alejandro Blanco en una entrevista aquest divendres al matí a Catalunya Ràdio i ha lamentat que el debat sobre la candidatura s'hagi polititzat, afirmant que és impossible d'entendre el que està passant des de la racionalitat humana. Pel que fa als terminis de presentació dels projectes, el projecte evidentment va endarrerit, ja que les dates límit que havia fixat el COE eren amb l'objectiu de presentar una proposta aquesta mateixa setmana i evidentment no ha pogut ser així. El president del COE també ha afirmat que no entén l'enfrontament amb l'Amban, que l'acusa de ser un obstacle per tancar l'acord.
Se pueden cuestionar cualquier cosa, pero pasar esto a un debate de comisario político, pasar esto a un debate de constitucionalistas y nacionalistas, me parece que está fuera de todo lo que es una candidatura deportiva.
El president d'Aragó, Javier Lambán, va demanar ahir de forma explícita la dimissió d'Alejandro Blanco per la deslleialtat que ha demostrat tenir en tot procés per configurar una candidatura conjunta. Lambán també ha acusat a Blanco de ser responsable de frenar la recomposició de les relacions entre Catalunya i Espanya.
Lo que está consiguiendo el señor Blanco es que el conflicto se agudice porque a nadie puede escapársele que el desprecio de Catalunya hacia Aragón es el desprecio hacia el conjunto de España.
Finalment, l'associació Ecologistes en Acció, que concedeix els premis Àtila amb l'objectiu de denunciar aquelles persones o entitats que més hagin destacat per la seva contribució a la destrucció del medi ambient, han atorgat un premi a la Generalitat, definint-lo com un esdeveniment que no aporta més que ciment, contaminació i pobresa per al territori i la seva gent en relació a l'organització dels Jocs Olímpics d'hivern al Pirineu.
Per cert, Arnau, dilluns vinent és festa, ens quedem sense reportatge, però l'altre sí, eh?
Sí.
L'altre sí que en tindrem.
Sí, sí, aquí estarem.
Gràcies, Arnau. Bon cap de setmana.
Igualment.
Cal Benito, restaurant revelació a les Terres de Lleida. Vine a gaudir dels millors esmorzars de forquilles 5 estrelles i al migdia, la nostra cuina típica que toca el cel. Recomanem el peix a la brasa i els xuletons de vaca vella de O Galícia. Cal Benito Restaurant. Estem a la Nacional 2, davant de l'antiga discoteca Wonder. Et recordem que els dilluns estem oberts i dimarts tancats per descans setmanal.
¿Necesitas un cambio de ventana con el nuevo tiempo? En bricoventana.es somos el número uno de venta online de carpintería y gestionamos tus ventanas a medida desde tu casa y en un solo clic. Entra en brico-ventana.es y descubre nuestra amplia oferta de carpinterías listas para instalar. Bricoventana.es, la mejor solución para particulares y profesionales.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I amb aquesta sintonia ja saps que és divendres i que anem a parlar de cinema el divendres de cine. I ho fem amb la Laura González, que és la que hi entén, vaja, d'aquí de la casa. Laura, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
La que entén de cine i de sèries. Ja t'ho vaig dir que a poc a poc la cosa va canviant i cada vegada ja veuràs que si ens hi posem parlarem més de sèries que de pel·lícules, eh? Però vaja... poc a poc.
Jo soc fidel a la gran pantalla, ja ho saps. Soc sí. Una persona molt fidel. I jo, el cine, mai serà suplantat per una petita pantalla o per les plataformes de vídeos de demanda.
Bueno,
i menys quan al cine t'ofereixen també sessions privades, eh? I tu pots escollir també al cine.
Laura González, no crec que passi molt que puguem anar a veure al cine sèries de les plataformes de streaming que ens les passin a través de la pantalla gran. Mira què et dic. Seria una bona sortida pues per les sales de cine, eh?
Mira què et dic, que això ja se fa amb les Veus? Premiers. Quan se fa la premier d'una sèrie, se projecta en pantalla gran.
No, t'ho dic perquè...
Veus, clar, veus el primer i el segon episodi.
Que sempre he dit que anar al cinema és una experiència i que, evidentment, si la pantalla és de... O sigui, si el projector és de qualitat i el so està ben calibrat, per molta història que tinguis a casa... no té rival, això, eh? Però que hauran de començar a ser híbrids, cinema i sèries, jo crec que ho podien començar a estudiar. Però, bueno, tot depèn ja dels drets i aquestes històries. Escolta,
sí,
va...
Que la nova sèrie d'Obi-Wan Kenobi, de Disney+, ja està plantejada com una pel·lícula. Està rodada una pel·lícula. Són 6 capítols. Ara ja van de més el tercer, aquesta setmana, que surt els dimecres. I està plantejada com una pel·lícula.
Veus?
Sí. És que, clar, la durada pues, és més llarga. No?
Ja.
Pel·lícula de 5-6 hores.
Tant parla de cinema. Has anat al cine, així, per un casual?
Sí, he anat al cine.
Has anat al cine?
Clar, sí, vaig anar a veure... És que ara s'agraeix, amb la calor que fa, vas al cine, una mica d'aire condicionat.
Això sí,
han portat una jaqueteta per ser de cas.
És que veus, ens passem de frenada. Sempre ho he vist. Jo ho aguanto bé, però jo la gent amb la que vaig sempre acaba passant fred al cine, no ho entenc. Bueno, què has anat a veure?
Jo l'última vegada me vaig deixar... l'anterior, quan vaig anar a veure el Carràs, me vaig deixar la jaqueta, vaig demanar als responsables de la sala si tenien una manta, me van dir que no, i vaig veure la pel·lícula amb els braços dintre de la meva samarreta. O sigui, per dintre.
Una manta. Va, què has anat a veure al cine?
Doncs vaig veure la del Doctor Strange i el Multiverso de la Locura, The Multiverse of Madness, una pel·lícula molt rica visualment, però que personalment a la meva vida no va aportar res. Vaig estar 2 hores allí, tot molt bonic, ja-ja, hi-hi, ostres, que bien, i ja està.
A veure, me l'estàs venent fatal, que jo la vull veure.
Doncs pues mira-la, vull dir, al final jo sóc una persona pues, que se fascina amb altres tipus de pel·lícules, pues, jo què sé, cada qual el seu gust.
Bueno, però està ben feta o no?
Sí, bueno, al final hi ha molt esforç en fer uns efectes visuals xulos i tal, s'obliden temes com el guió, que per mi és essencial, una pel·lícula amb un guió nefast no serà mai una bona pel·lícula. Llavors, bueno, en fi, una mica, doncs, això, jo... Una més, perquè al final ja vaig a veure les pel·lis de Marvel com, venga, una més pel sac.
Són sèries, ja, el que dèiem, són sèries de pel·lícules.
Sí, ja, exacte.
Molt bé, molt
bé. Després, això sí, he vist una sèrie, la de Love, Death, Robots, que està feta, us vaig dir la setmana passada, que són curtmetratges sobre temàtiques, doncs, Love, Death, Robots, muerte, amor i robots, vale? Són curtmetratges autoconclusius d'animació, que tenen diferents animacions, estan fets per diferents creadors, i la veritat que és una sèrie que jo agrairia veure en la gran pantalla, perquè té una qualitat...
Fixa't que el que t'he dit, bueno, no ho sé, que ho estudiïn, que ho estudiïn, perquè es podia plantejar i tot,
De moment, fantasies. Com fantasia també, pues, bueno, la sèrie de Stranger Things, que ha tret, o sigui, és una temporada que l'han partit en 2 parts, ara han tret la primera part, d'aquí uns dies treuen la segona part, bueno, veremos què tal. 10 capítols cada part, 20 capítols de temporada, bueno, una mica. I són temporades, són capítols d'una hora, 1 hora i 10, 1 hora i 20, 1 hora i quart, més o menys, que tampoc passen tantes coses, la veritat. O sigui, estan allí les coses a la pantalla per deleitar-te amb detalls, però...
Però no, jo, aquesta sèrie, entenc que hi ha qui l'estima i qui l'odia. Jo, com que en el seu moment... Escolta, semblava que s'havia de veure Stranger Things. Jo vaig veure el primer capítol i vaig tenir una decepció tan gran que no he vist res més. Quasi diré que la odio, aquesta sèrie.
Igual és el target, que no ets el públic.
Sí, clar, tot és això.
Que va destinada. No sé. A mi és una sèrie que sense més, ni la odio ni l'estimo, i està allà, saps?
Bueno, però vull dir, no la trobo una obra mestra, ni molt menys.
No. Bueno, i avui us vinc a parlar una mica de temes jurídics.
Ah, temes jurídics, espera, va.
Del judici entre Amber Heard i Johnny Depp. Vull dir, vinc a parlar-vos de la nova llei general de comunicació audiovisual, ¿vale? Que, bueno, és una iniciativa legislativa que es transposa a l'ordenament jurídic de la normativa europea i es modernitza, ¿vale? de la que hi havia abans, que era la del 2010, que establia les obligacions per a la TDT. No sé si recordeu l'arribada de la TDT, que ja fa 12 anys que tenim la televisió digital terrestre. No sé si recordeu quan la van instal·lar, tot el que demanaven...
Jo és que fa molts anys que no la veig, ja. És que no veig la TDT.
Només fem canals de pagament, ara, Gar...
No, és veritat, fixa-t'hi. El moment que tens, poc moment que tens, una plataforma de streaming o dos i apa.
Sí. Doncs bé, dintre d'aquesta llei, vinc a parlar perquè hi ha hagut bastantes veus contràries amb aquesta nova normativa que la van aprovar al Congrés la setmana passada, No us ho vaig explicar la setmana passada perquè teníem altres temites, però us ho explico ara, ¿vale? Aquesta nova llei doncs, toca temes com la quantitat i l'horari de publicitat als mitjans, la tipificació d'aquesta publicitat, o sigui, el tema de l'alcohol, del tabac, tal, les franges horàries i el públic que pot veure aquesta publicitat, les quotes pressupostàries de contingut realitzats per dones, per exemple, el finançament destinat a l'audiovisual, la normativa envers la protecció de menors i un llarg, etcètera, de coses que podeu trobar al BOE i que no us explicaré ara aquí perquè us adormiríeu sí, i encara no és hora de fer la migdiada, encara queden un ratet. Llavors, no obstant, sí que esmentaré que el gran tema de discrepàncies és la definició del terme jurídic productor independent. Des de la Plataforma Audiovisual de Productores Independents, el que es coneix com a PAP, PAP, vale, han posat han exposat el seu desacord amb aquesta futura llei, que ara està per aprovar-se al Senat, però acaba de ser ja completa, no? Doncs, davant de la modificació introduïda durant el debat al Congrés de l'article 110.1, que modifica doncs, aquesta definició de productor independent. L'esmena modifica l'obligació general de no vinculació amb un prestador, la qual cosa permet que les productores dependents de televisions i plataformes puguin considerar-se independents tan sols contractant de forma acreditada amb altres prestadors de serveis. ¿Vale? Us ho fico més fàcil. Les productores vinculades a un proveïdor de serveis de comunicacions tindran la consideració d'independents quan produeixin per altres proveïdors competint de forma deslleial i amb avantatges amb els veritables productors independents. És a dir, els grans productors adjuntes a grups de comunicació, ¿vale?, que ja compten amb equips, materials i recursos humans amb remuneració fixa i tal, quan treballin amb altres proveïdors fora de la pròpia cadena, és a dir, si, jo què sé, Mediaset o A3Media, ¿vale?, fan una producció que no és per la televisió, ¿vale?, que fan, seran considerats productores independents.
Ah.
Però productores independents com qualsevol streamer o youtuber amb 100 seguidors. No sé si m'explico.
Sí.
I clar, per això va en detriment dels veritables productors independents, de la gent que fica els seus calés per fer una pel·lícula, de la gent que busca finançament a través d'empreses per fer una pel·lícula. Llavors, pues, bueno, hi ha molt de d'acord en aquest tema, no?
Bueno, pues...
També, al tanto, a tots els creadors de continguts audiovisuals, ¿vale?, que ara hauran d'estar inscrits a un registre que no requerirà cap tipus de pagament ni de llicència, però que d'aquesta manera mantindrà cert control per part del govern sobre els que realitzin continguts i sobre el que emetin, ¿vale? Coartarà això la llibertat d'expressió? A què afavoreix tota aquesta nova llei? Ahí lo dejo. Jo us deixo espai per la reflexió perquè sapigueu també de què va el tema, ¿vale? I ara, si vols, ja fem les estrenes perquè m'enrotllo com una persiana, Ricard.
Clar, bueno, és que aquest apunt legal, que és necessari, perquè les coses canvien i després podem entendre coses... I podíem fer una sèrie d'això, ¿eh?
Bueno, ja ho saps que jo com a productora de formació... m'agraden tots aquests temes i sobretot la legislació envers la comunicació, no? I lo diferent que és amb les majors dels Estats Units i el proteccionisme europeu, no? De com des d'Europa sí que es financia, però també fiquen les seves condicions.
Clar.
En canvi, allí als Estats Units pues, és liberal tot, és liberalisme.
Vinga, a veure què sona.
Vinga, va.
Música més maca per somiar, eh?
Pues sí, aquesta banda sonora la signa Danny Elfman, que també signa la banda sonora del Doctor Strange, que va anar a veure el cap de setmana passat.
Veus?
Doncs bé, i és que sembla que les estrenes d'aquesta setmana, Ricard, ens escolten.
Ah.
Perquè de les 7 pel·lícules que tenim d'estrenar en la cartellera, n'hi ha bastantes que duren menys d'una hora i mitja.
Oh!
Vale? Jo també intentaré ser una mica breu en les explicacions.
Ens falta l'efecte d'aplaudiments, però... Home, ja era hora, ja era hora, que és que adormir-se al cinema és... Bueno, és igual. Vinga, va, on comencem?
Pues mira, comencem amb una pel·lícula d'animació que dura 90 minutets, justets, i va sobre l'educació i l'ensinistrament d'un gos anomenat Marmaduke. Marmaduke és el títol de la pel·lícula, ¿vale? I és un gran danès que és massa gran, ¿vale?, i amb un caràcter una mica irascible... una inclinació doncs, per les entremaliadures que queda atenuada i atemperada amb un profund sentit de l'amor i la responsabilitat cap a la seva família. Llavors, a través de l'ensinistrament del Marmaduke, doncs, assistirem a una competició de talents entre diferents gossos amb les seves personalitats i caràcters i tot això. És divertideta, vull dir, tampoc no és per a nens petitets. Fins a 10 anys. Jo, a partir de 10 anys, ja els portaria a veure.
Pensava que deies fins a 40 anys. No.
Bueno, també, el cinema d'animació...
No, si tampoc entro, tampoc entro. Laura, tampoc entro aquí. Vinga, va.
Jo, és que es fa recomanacions molt acurades, eh?
Sí.
Marges d'edat i tot. Vinga, tenim una pel·li iraní, també, que es diu El Perdón, i és un drama sobre el dol i la culpa. Us explico l'argument. Una dona, el marit de la qual ha estat executat, doncs passa per dificultats i penúries a l'hora de cuidar de la seva filla que pateix una discapacitat auditiva. Malgrat els seus problemes, la família del difunt marit insisteix que la dona protagonista ha de casar-se novament ara amb el germà del difunt marit, no? I romandre així doncs, amb la família. Posteriorment doncs, descobreixen que la sentència de mort és errònia i no veus quin follon, perquè és una sentència que no és revocable.
Si
ha mort, no? Llavors, el principal sospitós és en realitat l'únic testimoni que va incriminar el seu marit. I aquí pues, ja tens el drama servit.
I tant.
Què més tindrem? Tindrem fantasies d'un escriptor, una pel·lícula francesa que es diu, el títol original és Enganyo, que ara no me'n recordo si era en francès, però ho tenia al cap. I és un drama basat en el llibre que es diu Enganyo, de l'escriptor americà Philip Roth. La trama se situa a Londres, a l'any 1987, i el Philip doncs, és un famós escriptor americà vivint a l'exili a Londres. ¿Vale? La seva amant doncs, el ve a veure regularment a la seva oficina i bueno, és un refugi una mica per als dos. Allí doncs, fan l'amor, discuteixen, es reconcilien i parlen durant hores sobre les dones que marquen la vida de l'escriptor, sobre el sexe, sobre l'antisemitisme, la literatura i sobre mantenir-se fidel a un mateix. ¿Vale? De pel·lícules de Philip Roth n'heu vist algunes segur, perquè per exemple l'escriptor fantasma de Ghost Rider protagonitzada per Pierce Brosnan i Ewan McGregor ja era una pel·lícula basada en una novel·la d'aquest escriptor. I si no, pues, podeu anar a les llibreries o a les biblioteques un llibre de Philip Roth i veure una mica de quin tarannà és aquesta literatura. Vinga, seguim, fica'm la música, Andrés i a Ricard.
Ja fa rato que sona, ja estic jo quasi bé ballant aquí. Mira, és la típica cançó, és una banda de One Hit Wonder, o sigui, banda d'un sol èxit, però, o sigui, és un d'aquells temes que, escolta'l quan vulguis. És un tema, vaja, parlo per mi, que em transmet una alegria, una força, eh?
Molt bé, doncs aquesta pel·li potser esperar-vos, mira, Life is Life.
Ah, o sigui, és que es titula així, la pel·li.
Claro. Sí. Ah. I és una dramèdia, ¿vale? Ah. Però amb més toques de comèdia que de drama.
Vale.
És sobre l'amistat d'un grup d'adolescents als 80. Però no als Estats Units, sinó que a Espanya. ¿Vale?
A Espanya. Si
éreu adolescents d'aquella època, pues, aquesta pel·lícula és per vosaltres i per compartir-la potser amb els vostres fills quan estigueu una mica nostàlgics. La trama passa a l'estiu de 1985. Com cada any, el Rodri, el protagonista, deixa Catalunya i torna al poble gallec dels seus pares per retrobar-se doncs, amb la seva colla. No obstant això, enguany és diferent per a ell i als seus amics. ¿Vale? Els problemes del món real doncs, comencen a aparèixer en les seves vides, són adolescents, ¿vale? I amenacen amb separar-los. Llavors, aferrant-se a l'amistat que els uneix, els cinc amics doncs, planegen escapar-se la nit de Sant Joan a la recerca d'una flor màgica que, segons explica la llegenda, creix a la part alta d'una muntanya i que pot fer que els desitjos es facin realitat. Hem de dir que un dels nens d'aquesta colla doncs, té càncer, ¿vale? Està malalt, tal... Llavors, el seu únic desig ara mateix d'aquests cinc nois és resoldre aquest problema del seu amic que té dificultats i amb això poder continuar estant junts. ¿Vale? És una pel·lícula, doncs, ja us dic, drama per aquest fet, però comèdia per tota la resta, perquè tampoc no és una pel·lícula de rotllo Goonies, una mica.
Ja. Bueno.
Goonies a l'espanyola, i als anys 80 i tal, ja t'ho pots imaginar.
Sí.
Ara tenim una altra pel·lícula també espanyola, que es diu Sin ti no puedo. Sona a drama romàntic, però no ho és. És un thriller amb altes quantitats d'intriga, inclús pot ser algun crim de per allà al mig. Llavors, t'he de dir que el bosque dure menys d'una horeta i mitja. Vale? I ens explica el següent. El David és un empresari d'èxit que té una vida acomodada al costat de la seva parella, l'Àlex, que és un atractiu monitor de gimnàs. L'Àlex sempre ha volgut ser pare i sovint es planteja quin camí seguir per aconseguir-ho. L'adopció, ventre de lloguer, temes que estan molt candents i a l'ordre del dia actualment per part de diferents col·lectius i veus a favor i en contra del tema. Llavors, el David doncs, és de les persones que no volen ni sentir a parlar del tema. Fins a que irromp a les seves vides la Blanca, la germana del David, amb la qual va trencar tota relació després d'un succés al passat una mica xungo. ¿vale? Llavors, bueno, ara comença una nova etapa i està decidida a recuperar l'única família que té, ¿vale? La Blanca pues, vol recuperar el seu germà, el David. I serà capaç de fer qualsevol cosa perquè el seu germà torni a acceptar-la en la seva vida. I ahí lo dejo. Us podeu imaginar una miqueta per on va el tema, ¿eh? Amb els ingredients que us he donat, podeu imaginar la recepta, ja. Després, què més tenim? Bueno, tenim una altra pel·li espanyola que es diu Las Gentiles i que dura poc més d'una horeta. Bueno, no sé si és una hora i deu minuts. Que
poc més d'una hora?
¿Vale?
Molt.
Sí, una hora i deu minuts.
A veure, jo demano els 90 minuts, però tampoc cal passar-se, eh?
Doncs, bueno, a veure, és un drama entre adolescents que sobrevola i tracta el tema del suïcidi, ¿vale? O sigui, tampoc... és un tema una mica de patir. T'explico, són un... Bueno, hi ha diverses protagonistes, una d'elles és la Anna, que mostra la seva vida a Instagram i altres xarxes socials, on penja fotos, vídeos i petites animacions que acompanyen textos, ¿vale? L'Anna està passant per un moment estrany, entre els conflictes familiars i problemes d'identitat propis de la seva edat, perquè és adolescent, doncs ha sorgit una cosa nova i creu que és alguna cosa que no acaba d'entendre per la seva amiga la Corrales, a la qual doncs, ella l'adora des que la va conèixer. Arrossegada per la Corrales, ella i el grup d'amigues de l'institut doncs, han entrat en contacte a través de les xarxes socials amb alguns adolescents atrets pel suïcidi.
Bueno.
Per a ells és com un joc, una cosa divertida i transgressora. O sigui, és una... Versió Spanish Vírgenes Suïcides.
Vinga, ¿vale? Alegria. Sí,
ahí lo dijo, Las Gentiles. I després tenim una altra pel·li, que és una pel·li documental, que es diu L'Escamot Pirinenc. I va sobre un episodi de la Guerra Civil, ¿vale? Que va tenir lloc a Catalunya i a l'Aragó. La història de la darrera unitat militar de la Generalitat en actiu, el règim pirinenc número 1 de Catalunya. És ara es tracta d'un documental basat en fets històrics, però amb una visió actual que combina el drama de la guerra i la memòria històrica amb la recreació moderna gràcies a la passió per la muntanya d'un grup de 11 membres del grup d'estudis de muntanya antiga que han fet les recreacions consultant doncs, manuals, memòries, fotografies, films d'arxiu, i inclús han pogut parlar i entrevistar alguns dels veterans supervivents d'aquest regiment. Vale? L'Escamot Pirinenc, que podeu veure el fonat.
Molt bé.
I aquestes són les estrenes de cartellera de la setmana.
Bueno.
Jo tinc previst anar al cine, però a veure altres coses. Eh?
Anava a dir, que no te'n va cap per tu, aquí?
No, mira, és que tinc pendents.
Bueno, life is life, sí, no? Ah, no, que tu no eres adolescent als 80. No.
No, jo encara al 85 no havia nascut. Tampoc eres adolescent.
Jo sí que era adolescent, al final dels 80. Sí.
Sí, al final.
Bueno, ja, però vull dir que jo he viscut els anys bons de la civilització, els 80 i els 90. Després ha degenerat tot molt, Laura.
Bueno, l'efecte 2000.
Sí, clar, o sigui, a partir del 2000 ha degenerat tot moltíssim, però més a part, però no ho sé. Molt bé, doncs.
No, que tenim Britney Spears.
Escolta, quina pel·li estàs buscant al cine que no és d'aquesta setmana?
Mira, jo tinc moltes ganes d'anar a veure El hombre del norte, del Robert Eggers.
El hombre del norte.
Sí, aquesta de vikingos.
Ah.
Jo, mira, tinc ganes d'anar-la a veure, la veritat.
Ja, bueno. Pues nada.
I ja està, no?
Per cert, que la que escoltem és d'Opus, Life is Life. Sí. Que aquesta sí que me la sé. Laura González, doncs escolta, com sempre un plaer, que acabis de passar bon cap de setmana i la setmana vinent ens expliques si has anat al cine, eh?
Molt bé, bon cap de setmana.
És un programa cultural sin pretensiones y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Classics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, El hombre tranquilo de John Ford, con John Wayne y Maureen O'Hara. El viernes por la noche, en 13.
Uf, la que está cayendo y no lo habían avisado. Menos mal que mamá me ha metido el paraguas en la mochila otra vez. Es como si ella lo supiera. No sé cómo lo hace.
Porque anticiparse lo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence. Diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Dels Pirineus a la Plana de Lleida tenim 365 dies de festa i tradicions. Les manifestacions festives són la força dels municipis, de la seva gent, la seva essència, la història de Lleida. Mantenim tradicions que ens endinsen en un patrimoni immaterial en constant evolució. Diputació de Lleida, la força dels municipis.
Que ja arribarem a les 2 de la tarda, per sobre dels 31 graus a la ciutat de Lleida, a l'Espai Groc, com sempre, ben acompanyats per la directora del CaixaForum, la Maribel Tost. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes. Escolta, un divendres més.
Clar, un divendres més, i em fa il·lusió tornar a veure per aquí a la directora de l'Auditori Municipal Enric Granados, la Puri Terrado. Puri, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Per cert, ara que parlo amb tu, Puri, avui explicava que hi ha nova comissió programadora de la temporada Lleida des de la tardor d'aquest 2022 fins a l'estiu del 2024, que substitueixen, de les tres persones que havia fins ara, se'n substitueixen a dos, a l'Amàlia i a la Lara, segueix el Marc Cartanyà i entren... entren de nou el Ramon Giné, que és director artístic de la Mostra d'Igualada i tècnic i dinamitzador cultural de l'Ajuntament de Juneda, i l'Arnau Vinós, que és actor, productor, gestor cultural i cap de l'àrea de producció i professionals de la Mostra d'Igualada. No sé si us coneixeu ja.
Sí, ja ens coneixem anteriorment. Uh-huh. O sigui que, clar, aquest món, no?, és una mica... Ens trobem tots a tot arreu. I, a més, tenim una comissió d'ajuntaments de la província i llavors, doncs, ens relacionem continuadament.
Les dues persones noves que entren estan relacionades amb la Mostra d'Igualada.
El Ramon, no. El Ramon, jo el conec de fa molts anys, de Juneda.
Ahà. Però és director artístic de la Mostra d'Igualada, també.
Sí. Sí. No, potser fa un any o dos, uh-huh, no? Però anteriorment no estava a l'Ajuntament de Juneda.
Bueno, què tal? Optimista de cara a la programació de la temporada Lleida?
Sempre. Ara, de tota manera, encara us hem de presentar la programació que tenim d'estiu.
Sí, és veritat.
Segur que la setmana que ve en parlem. I després de la programació d'estiu, a finals de mes, us presentarem la programació de la tardor.
Molt bé.
Però està absolutament tancada ja, o sigui que ja ho tenim tot.
És que clar,
tot dat i beneït.
Clar, igual que la Maribel, vosaltres heu de treballar sempre a molts mesos d'antelació, perquè és que això no funciona. Mira, de cara d'aquí dues setmanes pots venir a fer un espectacle, no funciona així. Funciona a mesos, però molts mesos de distància.
Jo,
un any a vegades.
El meu cap està situat, i crec que el de la Maribel igual, el 2023.
Imagina't.
O sigui, ja estem treballant en 23. Sí,
Déu-n'hi-do. Aquest cap de setmana, a l'Auditori Municipal Enric Granados, diumenge a les 7 de la tarda, hi ha la cinquena de Mahler amb l'orquestra del Gran Teatre del Liceu. És una d'aquestes funcions, suposo, Puri, que hem de marcar al calendari i que, aviam, si no hi ha una força major, hauríem de venir a veure-ho.
Doncs sí, és veritat que a Lleida és festa el dilluns. Quan ho vàrem programar, això no ho sabíem. I llavors, la veritat és que fa que sigui més complicat, doncs, poder tenir tot el públic que habitualment tenim. Però realment les persones que estiguin per Lleida no poden perdre's aquesta ocasió de sentir, per una banda, l'Orquestra del Liceu, i per l'altra banda, la cinquena de Mahler. És un compositor que potser no és molt conegut per molta part del públic. Ell va escriure obres a finals del segle XIX i principis del XX. És un compositor austríac, però és un postromàntic, amb la qual la seva música té un regust molt agradable, no?, en quant comprenem bé encara, malgrat fos de principis de segle XX, comprenem molt bé la seva música. Una cosa és curiosa, no? Que ell no busca explicar històries, com d'altres compositors que expliquen històries, sinó que busca crear mons, crear un univers paral·lel musical i que cadascú pugui fer la seva pròpia interpretació. Mm-hmm. Però, bé, té coses curioses, eh? Si vols, continuo,
sí,
jo
sí,
vaig
sí.
explicant.
És que anava a preguntar, dic, escolta, Mahler, que jo no el conec, dic, explica'm a qui s'assembla que jo pugui conèixer, si tira més cap a, jo què sé, ara dic una barbaritat, cap a Bach, cap a Beethoven, cap a un altre,
no,
o no.
És
o
posterior als
sí,
romàntics,
evidentment.
No? Sí, i llavors, doncs, més que semblança, ell escriu... Mira, t'explicaré una història.
Vinga.
Ell era director d'orquestra i, a més, va ser el director de l'Òpera de Viena durant 10 anys. I durant el curs treballava a l'òpera. Mm. Aleshores, quan s'acabava el curs, agafava la maleta i se n'anava al costat d'un llac en una caseta petiteta i es posava a escriure durant les seves vacances. Quan s'acabaven les vacances, acabava d'escriure. Tornava a fer la seva feina i continuava amb la sinfonia o l'obra que estés escrivint, si no l'havia acabat, l'estiu següent.
Home, doncs, i va acabar bé, eh? Vull dir, perquè, clar, aquest home vivia sense fer vacances, com el que diu.
Clar, sí. Ell, a més, si veus les fotografies d'on estava i a les seves cases, aquestes petitetes, no?, que va estar en diferents llocs, i va gaudir d'una plenitud en aquest sentit, no? perquè estava al mig d'un bosc, al costat d'un llac, amb molt silenci, perquè ell volia estar sempre amb molt silenci per poder escriure.
O sigui que quan escrivia les seves obres, Puri estava de bon humor, eh? Això sí.
Sí, evidentment. Aleshores, bueno, també una altra curiositat que ell va viure és que era una persona que va tenir, si no m'equivoco, 12 germans, dels quals en van morir 9, no solament de recent nascut, sinó més grans, i això també és un tema, el de la mort, que el va marcar.
Clar.
De fet, el primer moviment de la sinfonia és una marxa fúnebre i podem pensar, doncs, que ens rememore aquest ambient, no?, que el va marcar tota la seva vida. I, a més, si escoltem el primer moviment com comença, doncs fa aquí retruc del ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta, no? Això en qui ens fa pensar? En Beethoven,
sí.
No? Doncs, molt bé, aquest primer moviment té un principi de fanfàrria, de trompetes, i amb música, amb aquest ritme tan característic que parla del destí, no? Hi ha un altre moviment a la seva obra que també és molt interessant, que és la part lenta, la música més... que és una música extraordinària. Va ser donada a conèixer moltíssim a l'enterrament del president nord-americà, ara no em recordo com se diu, el president nord-americà, el... que van assassinar.
El Kennedy.
El Kennedy. Mm-hmm. Sí, doncs aquest moviment el van utilitzar, però és una obra que realment és molt melòdica, molt bonica. És tothom que l'escolta, doncs, la identifica. I ell la va escriure dedicada a la seva dona. La seva dona era Alma Schindler, que era també compositora. Curiosament, dins del que estic explicant, dir que quan es van casar els capítols matrimonials van posar de que amb un compositor ja n'hi havia prou i que la dona no faria de compositora mentre estigués casada amb ell.
Això ho van ficar?
Sí. Mira, això ho explico perquè ho va explicar ahir el Màrius Bernadó amb una xerrada que ens va fer sobre Mahler, no? I em va xocar molt aquest tema.
Déu-n'hi-do. Bueno, això se suma, me sembla que la setmana passada en parlàvem amb la Maribel d'aquella exposició que van tenir també de les dones inventores que havien estat sistemàticament invisibilitzades pels seus col·legues homes, però tu fixa't, o sigui, es casen dos compositors i compositora, i han de posar en un document, escolta, que amunt ja n'hi ha prou aquí la parella. Sí, és que és molt fort, eh? És que...
I aleshores el que ella feia era transcriure les seves obres. Ella escrivia les sinfonies i ella les passava net, per entendre'ns, no? I un dia li va donar una obra, que era el moviment aquest lent de la sinfonia número 5. Aleshores ella, com que sabia música i sabia de que era com sonava allò, no?, al seu cap, doncs va comprendre que era una declaració d'amor d'en Bey, amb ella, o sigui, aquesta obra era anterior a casar-se, i a partir d'aquí en 3 mesos es van casar.
Bueno, pues mira, o sigui que, si no sabeu com fer una petició, doncs hi ha la forma clàssica, de senyolles i l'anell, i si no, doncs composeu, feu una composició i escolta, també funciona. La cinquena de Mahler, això és aquest diumenge. Sí que és veritat que és festa dilluns, però escolta, que no tothom marxa, vull dir que a les 7 de la tarda, amb aire condicionat a dins de l'Auditori Municipal Enric Granados, s'hi estarà força bé, eh? Teniu les entrades a auditorienricgranados.cat, auditorienricgranados.cat, i allí podeu, doncs, comprar la vostra entrada, triar el seient. N'hi ha unes quantes, moltes, de venudes, per tant, no us espereu a darrer moment. Molt bé, Puri, doncs, escolta, anem cap a l'auditori, a veure què ens explica la Maribel.
No, cap al CaixaForum.
Allà, l'auditori, cap al CaixaForum. Sí, sí.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Cap a Blondel, cap al CaixaForum, Maribel, que t'havia ara rebatejat, eh? Bueno, el CaixaForum té un auditori també, a dins, i que...
Sí.
Que també tenen coses de... que ens quede cada cop menys, no ho dic per ganes, sinó perquè si encara no heu visitat l'obra permanent dels cartells publicitaris que tenen al CaixaForum, no t'esperis el darrer dia, que sí, que és el juliol, però que estem al mes de juny ja, eh? Per tant, no t'esperis el darrer dia.
Així és, i aquest llarg cap de setmana el públic que ens estigui escoltant té l'oportunitat de venir, doncs, a CaixaForum Lleida i gaudir, doncs, d'aquesta magnífica exposició aquesta tarda, demà dissabte en horari de matí i tarda, i el diumenge i el dilluns també, des de les 11 del matí fins a les 2 del migdia. Recordar que, com és habitual, cada dissabte a 6:45 puntualment oferim la visita guiada per al públic general, i durant aquests 4 dies, és a dir, aquesta tarda, el dissabte i el diumenge, en sala, el públic visitant de CaixaForum Lleida, i en concret, doncs, de l'exposició, que no vulgui fer la visita guiada a l'exposició, es trobarà un educador a la sala, al qual, doncs, s'hi podrà adreçar per compartir, doncs, aquells dubtes, aquelles qüestions, aquells comentaris que li generi, doncs, la visita lliure a l'exposició. Mm-hmm. Recordar, doncs, que és una activitat gratuïta, l'exposició es podrà visitar, doncs, fins al 24 de juliol a CaixaForum Lleida, com molt bé ens deia, doncs, el Ricard, però que aquest cap de setmana llarg, que és una bona oportunitat per gaudir dels cartells de Sorolla, Cases, Santiago Rusiñol, Muja, entre d'altres artistes.
No, i a més, us ho diu sempre la Maribel i ho corroboro, eh? Podeu fer una visita lliure, evidentment, però les visites guiades veureu que en traureu el doble de profit. És molt recomanable. I si ho voleu fer en família, de veritat que els petits de casa, al final, ens pensem que no, però estan molt atents a tot el que s'explica, que se'ls hi quede molt. Sí. Això, i després ho expliquen a classe, que quede molt bé això també.
Sí, sí. Així és. Moltes vegades ho hem tingut l'oportunitat de comentar en aquest programa, no? Que el públic familiar bàsicament és un dels públics preferents de CaixaForum Lleida, sí. Perquè és a dir, els nens i nenes, quan venen aquí a CaixaForum, gaudeixen, doncs, de les experiències que els hi oferim, ja sigui, doncs, visitant les exposicions, participant en els tallers, gaudint, doncs, dels concerts familiars. Després ho expliquen als seus amics, als seus familiars, i la veritat que són uns grans altaveus de la nostra programació.
Maribel, on sí que encara et queden places també és el taller dels gratacels, que ha estat bastants dies amb nosaltres, però que s'acaba aquest cap de setmana, això.
Sí, així és. Tenim present abordem un cap de setmana llarg, Caixa Fòrum Lleida ha volgut també programar un taller, el taller Gratacels Reptes d'Altura, pensant pel públic familiar, no? Per tant, demà a les 6 de la tarda i el diumenge a les 12 del matí tenim programat aquest taller que vam estrenar el mes de maig, i la veritat és que hem rebut molts comentaris i moltes valoracions positives per part dels nens i nenes que han anat fent aquest taller durant el mes de maig, no? Perquè amb aquest taller plantegem grans reptes. Quins són aquests grans reptes? Construir, dissenyar gratacels, que en definitiva és com fer realitat un somni de tots, no? De tota la humanitat, no? Que és arribar a tocar el cel, no? I de quina manera ho podem fer? Venim aquí a Caixa Fòrum Lleida participant d'aquesta activitat que té com a objectiu prioritari que els nens i nenes construeixin els seus propis gratacels. És un taller que té una durada d'una hora, que, com dèiem, oferim demà dissabte a les 6 de la tarda i el diumenge a les 12 del migdia, i està adreçada eminentment al públic familiar, és a dir, amb famílies, amb nens i nenes, a partir de 5 anys en endavant.
Molt bé. Després també hi ha la setmana, el vas presentar la setmana passada, però ja va començar els dimecres amb cinema, amb projeccions.
Sí. Així és, Ricard, com dèiem, no? Cada dimecres d'aquest mes de juny estem duent a terme a l'Auditori de Caixa Fòrum Lleida un cicle de cinema, molt fresc, que porta per títol un estiu de pel·lícula, no? Quina millor manera de celebrar l'arribada del bon temps, l'arribada de l'estiu aquí a Lleida, precisament amb una programació de 4 pel·lícules que duem a terme tots els dimecres, i amb la possibilitat de gaudir-les d'una forma molt, molt confortable, no? En pantalla gran i amb unes condicions de temperatura idònies, les temperatures que estem vivint
Sí. Dimecres a les 7 de la tarda, que encara apreta la calor.
Dimecres a les 7 de la tarda. I en aquest sentit, el dimecres, dia 8 de juny, a les 7 de la tarda, projectarem una petita joia, que és El olvido que seremos, que és una pel·lícula de germans Trueba, no? És una pel·lícula que ha estat dirigida per Fernando Trueba i que el guió és de David Trueba, no? I amb aquesta pel·lícula viatjarem a la Colòmbia dels anys 70, en la qual veurem el relat de la trajectòria del líder polític Héctor Abad al Medellín d'aquesta època ben concreta, no? Uh-huh. Als anys 70, a través dels ulls dels seus fills. Val a dir que la crítica ha destacat aquesta pel·lícula com una de les millors pel·lícules de Fernando Trueba en anys. Us recomano que vingueu aquest dimecres a les 7 de la tarda a Caixa Fòrum Lleida a gaudir d'aquesta magnífica producció.
En parlarem la setmana vinent, però m'he avançat ja dins d'aquest cicle de projeccions l'altra setmana. Això és pel 15 de juny, ja. Allò, la setmana aquella, pràcticament la darrera de curs, encara és la penúltima, però ja has avançat. Hi ha una pel·lícula dura, Madres Verdaderas.
Madres Verdaderas. En aquesta ocasió,
la sinopsis
al Japó.
Sí. No, he llegit la sinopsis, Maribel, i déu-n'hi-do la situació, que deu ser més real que fictícia, que es planteja en aquesta pel·lícula.
Sí, perquè abordarà un dels temes capdals de la humanitat, que és com la maternitat i el seu significat. Però bé, mentrestant, recordar que el proper dimecres, 8 de juny, a les 7 de la tarda, el públic podrà gaudir de El olvido que seremos.
Molt bé, doncs, tot això a caixaforum.org/Lleida, que des de casa, des del dispositiu mòbil, pots comprar les entrades. Si ja, és que jo tinc clar que vull anar a veure aquesta pel·lícula o vull que el meu fill faci aquest gratacels, doncs ho podeu fer, a caixaforum.org/Lleida, és així de fàcil. Que ens plantem a les dues. Escolta, que tingueu un bon cap de setmana llarga, aprofiteu-lo, que mira, aquest, jo no el tinc gens interioritzat, aquest festiu de dilluns, i avui encara pensava, a veure, dilluns, dic, no, si dilluns és festa, per tant, escolta, aprofitem-lo. Puri Terrado, Maribel Tos, com sempre, un plaer, gràcies, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
I nosaltres ens plantarem a les dues de la tarda. Mira, són recomanacions que fem habitualment i ja les farem ja des d'ara fins a la tardor, quasi bé com el que diu, que ve molta calor, que és normal, que potser sí que anem per sobre en graus, però això no trau que... Estem a punt d'arribar als 32 graus, a hores d'ara ja a la ciutat de Lleida, però això no trau que et recordis sempre d'hidratar-te bé, amb aigua, de beure aigua. I no molt freda, tampoc, que no li és bo. I que et protegeixi. Si t'has d'exposar al sol, crema protectora, de veritat. Si pots triar entre sol i ombra, ves per l'ombra. I si no pots evitar-ho, doncs una gorra... Ja ho sé que una màniga llarga fa mandra, és que a mi... Però a vegades una peça de cotó et protegeix més la pell que qualsevol altra cosa. En fi, sóc el Ricard Álvarez. Nosaltres ho deixem aquí, ens plantem a les dues i tornarem dimarts, perquè dilluns és festa. Però puntuals com sempre. Que passis un bon cap de setmana.
Dels Pirineus a la plana de Lleida tenim 365 dies de festa i tradicions. Les manifestacions festives són la força dels municipis, de la seva gent, la seva essència, la història de Lleida. Mantenim tradicions que ens endinsen en un patrimoni immaterial en constant evolució. Diputació de Lleida, la força dels municipis.